Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El plan de Pedro Sánchez d'aprovar una amnistia al pròfug Puigdemont i els seus palmeros ens deixa un panorama preocupant perquè les seves conseqüències nefastes ja es produeixen a les d'ara i que estan només en fase de preparació. Jo diria que no tant en fase de preparació, perquè els separatistes ja es permeten afirmar que està pactada i des de fa força temps. Però és que, a més, per exemple, Oriol Junqueras ens ho passa per la cara, al igual que el fugit Puigdemont des de Waterloo quan rep a la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, i el president del Partit Nacionalista Basc, Andoni Ortúzar, en un insultant exercici de supiditat al govern d'Espanya, a les seves pretensions antiespanyoles i també en contra de la Constitució. Mirem enrere, si us sembla. Referèndum d'independència a Catalunya l'1 d'octubre del 2017, que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional. Declaració d'independència del Parlament català el 27 d'octubre, que el Constitucional va declarar inconstitucional. I tot seguit, violència als carrers i molts disturbis. I ara, tot això quedarà sense càstig? Si tira endavant l'amnistia, és evident que s'envia un missatge explícit de que si el separatisme ho vol intentar de nou, pot, i que la violència que es viu a Catalunya l'octubre de 2017 són successos en els quals sembla que els culpables, els únics culpables, són només els policies. L'amnistia és letal perquè transmet a tothom una imatge d'una Espanya imprevisible i sense punts intocables que garanteixin la convivència. Això afecta a tot, també a les inversions empresarials de grups o empresaris estrangers, sobretot a Catalunya, que continua pagant econòmicament les conseqüències del procés. Si se solia afirmar que els catalans donem sempre prioritat a l'economia, a la pela, amb les pretensions independentistes estan llastrant l'economia i també el desenvolupament de Catalunya en benefici, per exemple, de Madrid, de Saragossa o, sobretot, de València. Tant de bo s'arribi a aprovar l'amnistia. Malauradament, per dur-la a terme, el dret no importa, sinó el que tot s'hi val per seguir la Moncloa és l'únic intocable per Pedro Sánchez. Tota la resta, com diu ell, sempre és negociable. Bona tarda, sóc Carlos Losada i ara amb l'Andrea Gavarró repassarem titulars i notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Andrea.
Bona tarda, Carlos. Doncs, per començar, cal destacar que els Mossos d'Esquadra han detingut un total d'11 persones, 3 majors d'edat i 6 menors, per presumptament participar en una batalla tumultuària a Manresa, a Barcelona, dissabte passat. Presumptament, els detinguts van participar en una baralla amb nombrosos menors que es van pegar amb pals, barres, taules i cadires als carrers de la ciutat de la comarca barcelonina del Bages. I el Círculo Ecuestre ha elegit el fins ara president primer, Enric Lacalle, nou president de l'entitat en substitució d'Antonio del Delgado. Lacalle ha qualificat d'honor i privilegi assumir la presidència i ha apostat perquè el Círculo Ecuestre continuï sent el club de referència, a més d'un punt de trobada i de debat de la societat civil al servei de Barcelona, ha dit. A més, uns 300 treballadors municipals de Barcelona han protestat aquest divendres a la plaça Sant Jaume des de les 10 contra la retallada de drets de personal. Unes 10 persones han interromput durant un minut el ple municipal d'aquest divendres, presidit per l'alcalde Jaume Collboni, tot i que ha pogut continuar un cop un agent de la Guàrdia Urbana els ha fet fora. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Barcelona per presumptament agredir la comitiva judicial durant un desnonament al carrer Parlament de la ciutat. En un missatge a X, l'antic Twitter, el sindicat del barri del Poble Sec ha assegurat que no ha estat una detenció aleatòria. Ha estat un clar exercici de disciplina masclista i racista davant una convocatòria en la qual les dones migrants i racialitzades eren avui molt visibles fent front a la repressió. I el conductor d'una moto ha mort aquest dijous quan ha xocat amb un senglar per causes que no se saben i ha sortit de la via GI-533 al seu pas per la localitat de Vilobí d'Onyar, a Girona. Amb aquesta ja són 114 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 37 de les quals eren motoristes. I per finalitzar, l'Ajuntament de Barcelona recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya que frena l'expropiació de la casa a Buenos Aires. El consistori ha analitzat la sentència i conclou que els arguments en els quals se sustenta per justificar el defecte de forma de la modificació del Pla General Metropolità no s'ajusten al contingut del document, que creu que és sòlid jurídica i tècnicament.
Gràcies, Andrea. Tot això en un divendres de temps estable arreu de Catalunya, sol, calor i temperatures força agradables. El cap de setmana es presenta sense canvis, tant dissabte com diumenge es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol amb un ambient estiuent al centre del dia. I ara el Roger Serra ens explicarà com està la situació a la xarxa viària catalana. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Augmenta un pèl el trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot a les rondes de Barcelona i vies properes, com la zona del Vallès. Per tant, la B30 es va carregant, com dèiem, les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs. I ara, a més, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès. Aquí hi ha cua, ara mateix, d'un parell de quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà, segons es dèiem, a l'AP7, en sentit nord, aquests 2 quilòmetres de retencions a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El vuelo no aguanta un minuto más. La rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4:02, s'ha acabat el debat de política general al Parlament amb una nova exigència dels separatistes de Junts i Esquerra. Pedro Sánchez, el Parlament ha aprovat el text pactat entre Esquerra i Junts que condiciona la investidura del líder del PSOE a un compromís de treballar per fer efectives les condicions per a un referèndum d'autodeterminació. La CUP s'hi ha abstingut, mentre que la resta de grups parlamentaris hi han votat en contra. La Cambra Catalana també ha aprovat l'acord dels 3 partits separatistes sobre l'amnistia pels que ells anomenen represaliats per motius polítics. En aquest cas, els comuns hi han votat a favor. En canvi, el PSC, tal com ja havia avançat, ha votat en contra de totes les propostes de resolució sobre referèndum i amnistia i només ha votat a favor de la seva, que apostava pel diàleg dins del marc de la Constitució. Aquesta nova ofensiva de Junts i d'Esquerra ja té resposta des de la Moncloa. Han restat transcendència la proposta de resolució del Junts i d'Esquerra, però han recordat que el PSOE ha deixat sempre les coses clares respecte a la impossibilitat d'un referèndum. En aquesta línia, el líder del PSC, Salvador Illa, ha advertit aquest matí Junts i Esquerra que si cal tornar a anar a eleccions, hi anirem. Illa considera que els partits tenen l'obligació d'evitar una repetició electoral a Espanya. Una altra proposta de resolució que ha sortit endavant és la que dona un nou toc d'atenció al govern de Pere Aragonès. El Parlament ha constatat que persisteix la manca de confiança cap a l'executiu d'Esquerra. La proposta era de Junts i ha rebut 78 vots a favor. Els de Junts, PSC i els comuns, 47 en contra i 9 abstencions, concretament les de la CUP. I el Parlament considera també imprescindible que el 24 d'octubre s'aprovi l'oficialitat del català a la Unió Europea en la reunió del Consell d'Afers Generals. La resolució d'aquest matí, proposada per Junts, ha rebut el suport de la majoria amb els vots del PSC, Esquerra, la CUP i també els comuns. En canvi, no ha prosperat les diverses iniciatives de Vox, Ciutadans i el Partit Popular per convertir el castellà en llengua vehicular a l'escola catalana. Aquests pronunciaments arriben en plenes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, on la llengua és un element, també un altre element central, a més de la independència, el referèndum d'independència i també l'amnistia. Aparquem les qüestions polítiques. Avui a COPE Catalunya i Andorra ens hem fixat en els trastorns de la sort, que representen sovint un problema de salut pública subestimat. Els experts, però, adverteixen d'una banda dels efectes crònics de la que la manca de son pot tenir en la salut i d'altra que l'insomni està creixent sobretot entre la franja dels joves adults, és a dir, la compresa entre els 18 i els 34 anys. I atenció a aquesta dada, l'insomni crònic s'ha duplicat en els últims 20 anys i podria afectar quasi bé 5 milions d'espanyols, segons un estudi de la Societat Espanyola del Son. L'estudi adverteix que patir insomni o dormir malament afavoreix també problemes crònics importants com la hipertensió, la diabetis o malalties cardiovasculars. Però tu, que dors bé, et preguntaràs com és la nit d'una persona que habitualment doncs té insomni. Doncs escolta el que ens ha explicat la Trinitat aquest matí a Herrera, a COPE, en Catalunya i Andorra. L'ha escoltada l'Andrea Gavarró.
La Trinitat té 90 anys i pateix d'insomni des de sempre, un problema que, segons explica, probablement li ve de família.
Los médicos rurales de entonces que conocían las generaciones de los antepasados, cuando mi madre le decía, la chica no duerme, o el chico, o la mayor, o la pequeña, me dice, bueno, tampoco tu abuela dormía.
Dormir bé és un signe de bona salut, i més en aquests temps. Una enquesta elaborada per la companyia tecnològica Philips en col·laboració amb la Societat Espanyola del Somni posa de manifest que el 58% dels espanyols considera que dorm malament, un problema que va en augment a causa de l'estrès i la preocupació per la situació laboral i econòmica. El cas de la Trinitat, doncs, no és un cas aïllat a la societat. La Trinitat també es manifesta que pot arribar a dormir tan poc que de vegades no li sembla res.
Tampoco que no és nada. No es nada. Media hora, hora y media mucho. Sí.
Un costum que ja no l'afecta en el seu dia a dia perquè explica que durant el dia no se sent cansada, tret de després de l'hora de dinar, però que qualsevol soroll la pot desvetllar ràpidament. Un problema que ha intentat pal·liar de diferents maneres, des dels remeis casolans fins a les pastilles, sense cap mena d'èxit.
Un médico que me trata como si fuera de familia y en una ocasión me dio unas pastillas. No sé, la verdad que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero
¿sí?
Me levanté tan modorra, como decimos en Aragón, que estaba peor por la mañana que si no hubiera dormido. Eso lo he probado muchas veces. La leche caliente al tiempo de ir a dormir, un baño de agua caliente, oscuras, con la ventana abierta, cerrada, con luz, con radio, sin radio. Es igual, la radio encendida toda la noche, eso sí.
A ella, però, ja no la preocupa aquest problema, doncs, segons explica, als seus 90 anys se sent lúcida i en plena forma. Tot i això, dormir poc o no dormir pot comportar problemes de salut. I és que, segons un estudi liderat pels membres del grup de treball d'insomni de la Societat Espanyola del Somni, la prevalença de l'insomni crònic s'ha duplicat a Espanya en les últimes dues dècades i ja afecta a més del 14% de la població adulta. Això suposa que 5,4 milions de persones tinguin problemes per dormir, que repercuteixen en el seu dia a dia i que s'han prolongat durant un mínim de 3 mesos.
Saludamos ahora al doctor Manuel Endrán Masaguas, que es neurofisiólogo y experto en medicina del sueño. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy estamos hablando aquí en COPE Cataluña y Andorra del insomnio. Hace unos días hemos conocido un estudio que usted ha liderado sobre esto, sobre el insomnio de los españoles. Este estudio apunta que se ha duplicado eso del insomnio y que podría llegar a los 5,5 millones de afectados. ¿Por qué dormimos tan poco, doctor? ¿Estrés, el ritmo de vida que llevamos? A ver, cuéntenos.
Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es de qué hablamos cuando hablamos de insomnio.
Porque
cuando hablamos de dormir poco o de dormir mal, se puede ver a dos cosas diferentes. El insomnio es cuando una persona duerme mal y posiblemente duerme poco, de forma involuntaria. Tengo dificultad para conciliar el sueño, me cuesta mantenerlo a lo largo de la noche, o me despierto demasiado temprano y consigo dormir esa parte final. Esto es insomnio.
Bien.
Luego otra cosa es el sueño insuficiente. Cuando duermo poco, porque me quito tiempo de dormir, porque estoy atendiendo a una persona mayor, a un niño pequeño, o porque me he enredado a ver el siguiente capítulo de la serie, o me pongo a mirar las redes sociales, porque casi es el único momento del día que tengo para mí. Entonces son dos cosas diferentes. Los estudios de insomnio, y efectivamente muestra que se ha duplicado, incluso más que duplicado, la prevalencia desde el estudio anterior, que es el 99, hasta el actual, que lo concluimos en 2019. Hemos pasado un 6,4% a un 14% de la población adulta.
Que es mucho. ¿Ha podido dibujar también el perfil de la persona que padece insomnio, doctor?
Sí, bueno, el insomnio nosotros lo hemos estudiado a dos niveles. Por una parte, lo que llamamos síndrome de insomnio, que son las personas que tienen las dificultades nocturnas que he comentado y que a consecuencia de ello, al día siguiente, les cuesta realizar pues sus tareas, tienen problemas de rendimiento, de humor, de concentración, están cansadas. Y esto ocurre al menos 3 días a la semana y lleva ocurriendo 3 meses. Esto es un síndrome de insomnio. Y entonces, para esto hemos visto que el grupo que nos llama la atención, que tiene la prevalencia más alta, es el de los adultos jóvenes. Cuando hablamos de trastorno de insomnio, es que del grupo anterior hemos quitado a todas aquellas personas que tienen otros trastornos del sueño diagnosticados que pueden causar síntomas de insomnio, y hemos incluido a las personas tratadas con medicación con receta que no tienen síntomas porque están tratadas, pero que piensan que si no tomaran esta medicación tendrían problemas para dormir. Entonces, en este segundo grupo, el de trastorno de insomnio, la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, porque las mujeres consumen más medicamentos que los hombres, y es mayor en las personas mayores, en los adultos mayores, porque son también los que más consumen respecto a los jóvenes o los de edad media.
Nos comentaba que la franja donde hay más personas con insomnio es la de adulto joven. ¿Qué franja de edad se refiere, doctor?
Pues aquí hablamos entre 18 y 34 años, que es el grupo de adultos jóvenes que definimos. Y aquí lo que ocurre es que cuando les preguntamos si toman alguna medicación, nos dicen que no, y cuando les preguntamos si están diagnosticados de algún trastorno del sueño, nos dicen que no. Con lo cual pensamos que en este grupo de edad puede ocurrir dos cosas. Una, que existen trastornos del sueño no diagnosticados. Sospechamos sobre todo el síndrome de retraso de fase, del ritmo circadiano, es decir, personas que el momento en que su cerebro está preparado para dormir está retrasado respecto a la hora normativa, es decir, tienen un aparente insomnio de conciliación, les cuesta coger el sueño, pero luego les cuesta también levantarse. Luego también pensamos que posiblemente haya casos de adultos jóvenes con sueño insuficiente, que entre semana, lo que comentaba antes, sueño insuficiente, se quitan horas para dormir, no duermen lo que les toca, tienen consecuencias al día siguiente, y luego el fin de semana se recuperan.
Claro. ¿Y el síntoma habitual de una persona que tiene insomnio, por ejemplo, cuál sería? ¿Levantarse muy temprano?
Pues lo que hemos encontrado en la encuesta es que la mayor parte de las personas que participaron refirieron que se despertaban a las últimas horas de la madrugada y que les costaba luego coger el sueño.
Yeah.
Pero en cambio, luego cuando vemos por grupos de edad, a los jóvenes les cuesta conciliarlo, pero lo mantienen muy bien.
Lo mantienen bien, ¿no? Y tomar la medicación de la que usted nos hablaba para poder dormir, ¿es una solución o quizá crea demasiada dependencia una pastilla, por ejemplo?
Bueno, en la actualidad lo que se recomienda como primer tratamiento para cualquier adulto o persona adulta con trastorno de insomnio es la terapia cognitivo-conductual para insomnio, que es un grupo de estrategias que incluyen hábitos de conducta, estrategias que se proponen al paciente para que saber qué hacer cuando no puede dormir, y luego también pues educación sobre problemas con el sueño, exactamente cómo es el sueño fisiológico y cómo manejamos los pensamientos y las rumiaciones que a veces nos dejan dormir. Ese es el primer tratamiento.
Y me imagino, doctor, que también es muy importante crear un entorno adecuado para antes de irse a dormir, ¿no? Tener buenas costumbres para tener un sueño regular. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo creamos este entorno adecuado para ir a dormir y que podamos dormir?
Bueno, pues aquí lo principal es, primero, tener la conciencia de que el sueño es una parte importante de la salud, que no es un capricho, una cosa opcional. Entonces, darle la importancia que tiene, igual que se damos a la alimentación o ¿no? al ejercicio físico. Entonces, necesitamos un tiempo de desconexión. No podemos pasar de nuestros trajines del día a día a querer dormir sin hacer esa transición. Entonces, tenemos que ir soltando un poquito, dejar tiempo en que apagamos ya los móviles, apagamos los ordenadores, dejamos de ver la televisión, incluso tener un tiempo para conversar en nuestro entorno, cómo ha ido la jornada, cómo estás, un poquito de reflexión, cómo me encuentro, cómo está mi plan de vida, para un poquito escucharnos y que nos vayamos a la cámara en situación de calma y de un poquito con las cosas resueltas que teníamos pendientes.
¿El insomnio tiene solución, tiene cura, doctor?
Bueno, el insomnio se trata, como le comenté primero, con la terapia. Se pueden añadir fármacos también. Y el problema que tenemos ahora es que hay pocos centros que ofrecen terapia cognitivo-conductual para insomnio.
Yeah.
Pero bueno, en el 50% de los pacientes, que parece que es poco, pero es bastante, para lo que es un tratamiento, mejora con la terapia y los fármacos aportan algo más. Pero fundamentalmente lo que hay que hacer es tener un buen diagnóstico, porque el insomnio puede aparecer también en otros cuadros. Una persona con dolor crónico, fibromialgia, puede tener insomnio, otros trastornos del sueño. La apnea del sueño, por ejemplo, se asocia a insomnio como otro elemento aparte. Entonces, lo fundamental siempre es partir de un diagnóstico correcto.
O sea, que tener insomnio también puede ser síntoma de que alguna cosa de nuestro cuerpo no acaba de funcionar bien, ¿no? ¿Entiendo?
Efectivamente, una persona puede tener insomnio porque, por ejemplo, se tiene que levantar a orinar muchas veces por la noche, o porque tengo un dolor que no me deja dormir por la noche, o las mujeres en la época perimenopáusica por los calores que tampoco dejan dormir. Entonces, el síntoma de insomnio es muy frecuente y es muy transversal. Puede aparecer en otros cuadros médicos, de salud mental, etcétera.
Muy bien, pues ha estado muy interesante todas estas explicaciones, doctor Manuel Entrambasaguas. Muchísimas gracias por estar este mediodía en la cadena COPE Cataluña Andorra y hasta otra ocasión. Buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
L'insomni moltes vegades provocat també pel soroll que hi ha als carrers i a les nits. Doncs mira, en aquest sentit, doncs els veïns de la Ronda de Dalt de Barcelona que tinguin problemes per poder dormir a causa dels cotxes, tenim una bona notícia per ells, ja que el tram de la Ronda de Dalt, el pas per Horta-Guinardó, està d'enhorabona pel que t'explico ara. L'Ajuntament promou a dia d'avui un gran pacte de ciutat per transformar aquesta important via i buscar la complicitat de les associacions de veïns i també dels diferents grups municipals. Es tracta de posar en funcionament un òrgan d'estudi per poder coordinar actuacions. L'objectiu final, cobrir aquesta via, aquesta Ronda de Dalt, al seu pas entre les zones d'Horta i Guinardó. T'ho explica l'Andrea Gavarró.
Per tirar endavant el projecte, l'Ajuntament aprovarà el mes que ve el projecte per executar la cobertura d'un altre petit tram de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Jordà i l'Avinguda de Vallcarca, que s'afegirà al primer tram que ja es va cobrir a la Vall d'Hebron. Les fases 3 i 4 de la cobertura són les més complexes i les que requereixen més inversió. La comissió que ara es crea decidirà com i quan s'executa. Per a l'alcalde, Jaume Collboni, es dona resposta a un deute històric que té la ciutat des d'abans dels Jocs Olímpics, quan es va fer la ronda.
És a dir, són pactes a mig i llarg termini. Aquesta és la idea. I són obres de gran transformació urbana que requereixen d'un gran consens polític perquè ha de sobreviure la fórmula política que estigui governant en cada cas.
D'altra banda, el líder veïnal de Montbau, Toni Mateu, confia en que no es repeteixin les promeses incomplertes.
Satisfacció, perquè aconseguim que se retome el tema de la cobertura de la ronda de Dalt i a la vez un cert escepticisme, perquè la nostra és una lucha de 36 anys en les quals ens ha dado tiempo de sobres de ver propuestas y compromisos que lamentablemente se han incumplido.
El ple de l'Ajuntament, que s'està celebrant a hores d'ara, acordarà avui crear una comissió amb partits, veïns i experts per estudiar-ne la cobertura, sense concretar el calendari.
No sé si te'n recordaràs, però fa un any Catalunya confirmava el primer cas de virus del Nil detectat a la regió sanitària, en aquest cas del Camp de Tarragona. Ara, una dona de 76 anys, veïna del Prat, s'ha convertit en el primer cas a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Departament de Salut fa una crida a la calma, però ha posat en alerta a tots els centres assistencials, tant de primària com hospitalaris, per si hi haguessin nous casos. Fins ara, Yolanda Canales, no se n'ha detectat cap.
Salut llença un missatge de tranquil·litat i assegura que no hi ha motius de preocupació davant del primer possible cas del virus del Nil a Catalunya. Es tracta d'una dona de 76 anys, del Prat de Llobregat, que recupera un centre sociosanitari amb símptomes que podrien ser compatibles amb la malaltia. Salut ha posat en alerta hospitals i centres de primària per si n'hi hagués més casos, però de moment parlen de cas aïllat. Judit Villar, responsable de la Unitat de Salut Internacional de l'Hospital del Mar, diu que no és per alarmar-se, però sí que ens hem de acostumant a aquest tipus de malalties.
No hay que enviar un mensaje de alerta de que estamos hablando de una enfermedad que en general tenga un curso para nada grave, pero sí que un poco pues, estar alerta porque son enfermedades que tenemos que ir conociendo y a las que nos tenemos que ir adaptando y que a día de hoy pues, no tienen tratamiento ni vacuna específica.
Salut ha fet una investigació de la zona on viu la dona del Prat. En una primera avaluació, l'acumulació de larves i mosquits que poden transmetre la malaltia és baixa en aquesta zona, però sí que s'han trobat a prop del seu domicili.
I avui hem tingut relleu al capdavant de Càritas Barcelona. L'educador social, Eduard Sala, substituirà o substitueix ja des d'ara a Salvador Busquets, que ha estat al capdavant de l'ONG de l'Església Catòlica els últims 9 anys. Sala ja ha expressat la seva intenció de donar continuïtat a la tasca realitzada fins ara per Busquets. Mana Rodríguez.
El nou director de Càritas, Eduard Sala, ha subratllat que l'entitat continuarà tenint una mirada a curt i llarg termini com fins ara, responent de manera immediata a tot el que succeeix al voltant. Sala valora el treball a Salvador i ha remarcat que garantitza la continuïtat d'una Càritas que mai ha deixat d'adaptar-se als canvis de l'entorn.
Que ningú es preocupi, no hi haurà ara cap cosa així com estranya, que ara ve aquest no. Continuem sent un equip. Decidim conjuntament i estem amb un encàrrec d'apostar per la continuïtat d'una Càritas que s'adapta als temps.
Càritas és l'expressió del compromís envers els més pobres i fràgils. El ja exdirector Salvador Busquets vol agrair la disponibilitat, la generositat i la voluntat de tot l'equip humà de l'organització i a tota la ciutadania de Barcelona pel seu suport fidel i constant.
Jo sempre dic que Càritas és una gran entitat perquè en ella conflueixen dos elements. Un equip professional i voluntari molt compromès, i un suport constant i incondicional de la ciutadania de Barcelona. Sense el suport dels ciutadans de la nostra diòcesi, Càritas seria més petita.
Javier Vilanova, el bisbe auxiliar, expressa la seva admiració per la tasca feta aquests 9 anys i agraeix al Salvador haver sabut ser un mes dins l'equip. No es pot esborrar el que està escrit i Salvador Busquets serà sempre recordat.
Gràcies, Mara. Fem ara una aturada, publicitat i després us explicarem que avui estem radiografiant si la carrera de periodisme i si la feina de periodista està en crisi. I per què ho fem? Doncs hem conegut una enquesta on es constata amb xifres que el grau de periodisme ha deixat de ser atractiu pels joves, pels nous estudiants. T'ho expliquem d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest divendres ens estem preguntant si la carrera de periodisme i la feina de periodista està en crisi. I ho fem arran d'una enquesta on es constata amb xifres que el grau de periodisme ha deixat de ser atractiu per als joves. El periodisme, la nostra feina, és una vocació que ha anat mutant al llarg dels últims anys en paral·lel amb els canvis socials i també els canvis tecnològics. Actualment té moltes cares, tantes com mitjans o canals existeixen. De fet, hi ha qui diu que des de fa anys que el periodisme està en crisi, però, malgrat tot, a les facultats encara arriben noves vocacions, moltes menys que fa uns anys, i és que el grau de periodisme ha perdut quasi bé un 19% d'alumnat respecte a l'any 2019. La precarietat de la professió com a gran titular. L'Òscar estudia periodisme i ha explicat la seva experiència a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
L'Òscar va decidir estudiar periodisme per la curiositat de saber, per fer preguntes i explicar històries. Des de ben petit, diu, sempre ha tingut aquesta inquietud que les persones sàpiguen no només el què, sinó també el per què de les coses. I això ho fa el periodista. Diu que feina hi ha, però com a molts sectors, costa de trobar-hi.
Feina hi ha, evidentment. Costa, com tots els sectors, que quan surts de la carrera trobes això, no?, de que igual et demanen una experiència, et demanen tenir uns coneixements, evidentment, i es posen amb el tema de l'anglès, però bueno, que això t'ho trobes al final a tot arreu, no? Però és complicat.
Però per l'Òscar, el gran repte que té el periodisme, sense cap mena de dubte, és el d'atraure el públic jove i fer front a una audiència que cada cop està més envellida.
Cada cop l'audiència doncs està més envellida, i un repte dels mitjans és saber com connectar, no?, amb aquesta audiència més jove, i aquest és el gran repte.
Potser abans, diu l'Òscar, el periodisme podia controlar una mica més l'emissió, perquè hi havia només uns canals determinats per llançar el missatge. Ara no, amb la irrupció de les xarxes socials. I els joves prefereixen a personatges com Ibai Llanos, que no és periodista, sinó creador de contingut. Dos conceptes, afegeix, molt diferents.
No és periodista, però seria com una mica el referent, no?, que es té ara dintre del món de la comunicació. Però jo sempre insisteixo que al final són creadors de contingut que són comunicadors, no periodistes. Crec que hi ha una gran diferència, no?
De fet, l'Òscar també crea continguts, però ens ha explicat que una seguidora fins i tot li va dir que es notava que tenia aquesta formació periodística. I per ell, això és la gran diferència, saber respondre al per què.
És una mirada diferent que es té respecte al món. I jo no et dic que no ho facin molt bé, els creadors de contingut, evidentment. I per això tenen l'audiència i els seguidors que tenen. Però crec que el periodisme et dona aquesta base i aquesta mirada diferent de contestar preguntes i de no només el què, sinó el per què de tot.
L'Òscar té clar que tornaria a escollir periodisme com a carrera, però no és l'habitual. Segons l'enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris que va fer l'Institut Nacional d'Estadística el 2019, només un 40% dels graduats en periodisme tornarien a matricular-se en la mateixa carrera. Influeix, entre altres qüestions, el baix sou. Només un terç dels que es van graduar fa 5 anys de periodisme cobren més de 1.500 euros.
Us estem explicant avui, aquest divendres, a COPE Catalunya i Andorra, el grau de periodisme ha deixat de ser atractiu per als joves que ingressen a les universitats. No és una percepció, constaten les dades, ha perdut quasi un 19% del seu alumnat des de 2015. A la universitat pública, els inscrits han baixat un 24%, i a les privades, les últimes xifres indiquen que ho han fet d'un 15%. En volem parlar amb la senyora Maria Victòria Mas, que és la directora del grau de periodisme de la Universitat Abat Oliveceu. Maria Victòria, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo he explicado aquí unas cifras. ¿Habéis notado esta caída de estudiantes en el grado de periodismo? ¿Tenéis diagnosticado el porqué?
En nuestro caso concreto, la caída no ha sido, digamos, tan prominente. No se ha notado tanto en los últimos años, al contrario. Se ha mantenido bastante bien, incluso en algunos casos ha crecido algunos de los años. Pero se trata de un caso específico, ¿no? Si miramos de una universidad privada en concreto, ¿no? De Cataluña. Si miramos el contexto, claramente esa caída se ha notado. Es un grado que nunca había sido mayoritario en los últimos años y esa caída se ha ido notando pues progresivamente, sí.
Es una profesión atractiva la de periodismo, pero claro, el 40% de los que han hecho el grado de periodismo, María Victoria, dicen que no lo volverían a repetir, ¿no? ¿Qué te parece?
Hombre, a mí me parece lógico si tenemos en cuenta sobre todo la precariedad a la que se enfrentan cuando salen. Quiero decir, yo creo que no es una cuestión solo de los conocimientos que adquieren durante el grado y si les gusta o no la profesión, sino si la pueden ejercer cuando salen, ¿no? Entonces, hombre, a mí me parece bastante lógico que no se quiera repetir un grado, ¿no?, que lleva a una situación laboral pues tan precaria.
En los últimos años ha cambiado mucho lo que es el mundo del periodismo. ¿El grado se ha adaptado a estos cambios, María Victoria? ¿Crees que se ha adaptado bien o se ha de hacer un replanteamiento tal y como están las cosas del mundo del periodismo con todo lo que está apareciendo ahora?
Claro. Hombre, yo no sé si en general en todas las universidades se ha adaptado de la misma manera. Lo que sí puedo decir por mi experiencia es que al menos en las privada se ha intentado hacer y se está haciendo, de hecho, o sea, una adaptación constante, porque es una profesión que obviamente depende de las plataformas en las que se ejerce, ¿no? Entonces, no se puede obviar todo el cambio que ha llevado la digitalización y en cada momento, o sea, esta digitalización ha llevado a cambios distintos, ¿no? Las redes sociales primero, el móvil segundo, ahora estamos con la inteligencia artificial. Y todo esto, evidentemente, cambia cosas de la profesión y de las rutinas que tienen que seguir los alumnos, ¿no?, y de lo que tienen que saber cuando salen. Entonces, esta adaptación se va llevando a cabo, podríamos decir, al menos en muchas universidades.
Vuestra universidad, claro. También tendríamos que definir un poco qué es periodismo y qué no lo es, ¿no?, porque ahora hay como una mezcla, un cóctel ahí de muchas formas de hacer periodismo, hay mucho intrusismo también. Eso también perjudica a la profesión, ¿eh?, María Victoria, ¿verdad?
Sí, por supuesto. En parte la perjudica y en parte no. Quiero decir, es verdad que existe ahora mucho intrusismo y que existen muchas formas de comunicar, ¿no? Muchos productos, mucha fragmentación de contenidos que puede un poco despistar, ¿no?, y desdibujar lo que entendemos por periodismo. O sea, esto sería un riesgo, es verdad. Pero sí que diría que al mismo tiempo es como una oportunidad, porque quizá nunca antes la gente tan joven había tenido acceso a tantos productos informativos, ¿no? Bueno, acceso y interés por ellos, ¿no? Sí. Yo creo que no es nuevo que los chicos de 17, 18 años, 16, no se informen. O sea, esto ya pasaba, ¿no? Yo creo que de hecho ahora se informan más que antes, ¿no? Porque tienen más...
Tienen más canales, ¿no? Tienen más canales de...
Exacto, para... y propuestas más atractivas al mismo tiempo.
Muy bien, haces una mirada optimista de cara al grado de periodismo, mirando ya un poco más allá de este curso quizá, y de los datos que hemos comentado al principio, que los jóvenes, pues bueno, se sienten poco atraídos por el periodismo. ¿Lanzas un mensaje en clave positiva?
Pues, hombre, yo les diría que se informen sobre lo que es el periodismo primero, ¿no? Porque... bueno, no les responsabilizaría a ellos de entrada, ¿no? Porque no creo que sea su culpa que no saben lo que es el periodismo o que no estén atraídos por la profesión. Yo creo que la responsabilidad en realidad es sobre todo de las instituciones y de la educación, ¿no? Y, o sea, al final ellos van a sentirse atraídos por el periodismo en la medida en que lo hayan conocido antes. Entonces, si en las escuelas se introducen más, y hay algunos, ¿no?, pero más programas de educación mediática, ¿no?, de entender la función que ejerce el periodismo en la sociedad y en la democracia. Nada más haber tomado contacto con la profesión, muchos chicos es cuando encuentran un poco su vocación periodística. Lo que pasa es que tiene que pasar antes, ¿no?
Claro.
Entonces, yo diría que sí, que se informen y que intenten hacer algo periodístico, tomar contacto con las instituciones periodísticas y con la actividad periodística, claro, de alguna manera.
Periodismo
probablemente ahí se sientan atraídos.
Claro, y periodismo, digamos, María Victoria, de verdad, ir a la calle, buscar noticia, acercarte a la gente, a la calle donde está la noticia, ¿no? Que quizás es lo que el periodista, en cierta manera, se ha ido perdiendo en los últimos tiempos también, ¿no? Pero bueno, en fin, sería un largo debate que nos daría para mucho y no tenemos tiempo, solo el justo para agradecer a María Victoria Mas, que es la directora del grado de periodismo de la Universidad Amat Oliva Ceu, que nos haya atendido este mediodía. Gracias, buenas tardes y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Avui tenim Lliga, juga el Barça, ho expliqueu a les 3 i 5, veritat?
Sí, tenim un molt bon partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a partir de les 9, Barça-Sevilla. El morbo és el retorn de Sergio Ramos amb la samarreta del Sevilla, veurem si serà titular o no. I atenció també al tema de la mobilitat, que a la mateixa hora que es disputi aquest partit, al costat mateix, al Palau Sant Jordi, actua Joaquín Sabina. El partit de la jornada, però, el tenim demà a 6:45 a Montilivi, Girona-Reial Madrid. El Girona líder de primera, el Reial Madrid segon classificat. Estarem també a Girona amb l'Albert Díez, que ha pujat a escoltar la roda de premsa de Mitchell. Pel que fa a l'Espanyol, no jugarà el seu partit a segona fins al dilluns. Rebent el Racing Ferrol, l'Espanyol avui ha fet oficial la llista de socis i abonats. Té 29.000 socis, 25.000 abonats, que està molt bé. De fet, té més socis i abonats a segona divisió que l'any passat a primera.
Molt bé, doncs mira, tot això i més a partir de les 3 i 5 minuts. Gràcies, Joan, bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
Montse Rodríguez, benvinguda.
Què tal, senyor Losada?
A la Linterna, Cope Catalunya Andorra, a les 7 en punt.
Sí.
Estàs cuinant moltes coses.
Efectivament.
Dues que les estem explicant des d'aquest matí. Per exemple, l'insomni.
Sí,
veritat?
Esteu parlant d'insomni, jo li dono la volta a la truita i parlarem de la gent que dorm en excés, perquè dormir massa també és dolent per la salut. Ens ho explicarà l'especialista europeu en medicina del son, que és el doctor Francisco Segarra. També en parlarem del tema de les professions. Heu anat parlant al llarg de la programació. Això de ser periodista és de losers. Ja t'ho dic jo, que ja ningú vol ser-ho, eh? Ara has de ser TikToker...
Ja vull que ser... Ah, sí, com es diu?
YouTube.
Creador de continguts.
Efectivament. Ara, eh? Doncs atenció, perquè avui parlarem quines són les professions de futur, sí, i estan relacionades amb el món de les energies renovables. I atenció, perquè ja estan a la venda les entrades per la Festa del Cinema de la propera setmana del 2 al 5 d'octubre. Et parlaré d'això i d'altres coses.
Molt bé, no us perdeu la Linterna amb la Montse, com sempre, a les 7 en punt de la tarda. Gràcies, Eva, un programa i bon cap
sempre
de setmana.
Gràcies, Carles.
Nosaltres ho deixem aquí, però continua l'actualitat, les notícies, la informació, com sempre, amb Pilar García Muñiz, Ángel Correas, ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda i molt bon cap de setmana.